Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda, benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra i com sempre amb temes interessants. Ja sabeu que ampliem algun dels temes que es tracten al llarg de la promoció de la cadena COPE i com no, avui hem de parlar també del síndic de llogateres que veu inútil el cos d'inspecció que posarà la Generalitat si no regula el lloguer temporal d'habitacions. Estan exigint canvis legals i consideren que la mesura pactada entre govern i comuns arriba molt tard. Després, la companya Yolanda Bernal ens donarà més dades sobre aquests inspectors que es posaran ara per controlar els lloguers, però això serà al llarg de la programació. Però abans, anem amb el temps. Primer, rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I comencem, com sempre, amb el temps. Atenció, perquè demà dijous al matí el cel es mantindrà serè amb el permís d'alguns núvols baixos més importants a les Terres de l'Ebre. A la tarda la situació de calma tindrà continuïtat només amb el creixement de nuvolades al Pirineu. I quina és la situació actualment a les carreteres? Doncs ho tenim molt fàcil. Connectarem amb el Servei Català del Trànsit, on allà el company Eduard Sánchez ens dona puntualment la informació de tot el que està passant a les principals vies. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, ens queden alguns punts amb retencions. Destacar, primer de tot, la C60, on es registren encara uns 4-5 quilòmetres de retencions intermitents a tot el tram d'Argentona fins a enllaçar amb l'autopista C32 en sentit Mataró, tot plegat per un accident que hi ha hagut a l'autopista C32 en aquest punt d'Argentona. Els vehicles ja estan retirats de voral, però ha quedat tot aquest tram de retruc afectat a la C60, com dèiem, a l'altura d'Argentona. Pel que fa a la resta de punts de vies, de moment no és tan complicada la circulació. Sí que parlarem d'aturades d'entrada a Barcelona, tant per la C58 com per la C33, els últims 3 quilòmetres, en cada cas, des de Montcada fins al nus de la Trinitat, i força volum també a les dues rondes, encara a aquesta hora, en sentit Besòs. Pel que fa a incidències, hem de destacar un parell de vies més. A l'autovia 2, al Bruc, hi ha un camió variat. Queda un sol carril obert en sentit Lleida, i aturades puntuals. I a la T-701, a l'altura de Parades, també per accident, en aquest cas, es dona pas alternatiu. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació. I com dèiem, d'aquí uns mesos es posa en marxa a Catalunya un nou cos d'inspectors. Seran un centenar que tindran la missió de fer complir la llei d'habitatge. La companya Yolanda Bernal ens ho explica. També parlarem amb l'Enric Aragonès, que és portaveu del Sindicat de Llogateres. Aquí i ara comença la Linterna de COPE.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
Donacions a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Aquests llençols que se t'han estripat.
Aquella camisa que no et posaràs mai més.
Aquells texans que estan trencat.
Tenen molta vida si no els llences a la resta. El residu tèxtil es pot reutilitzar o reciclar tant si està en bon estat com si no. Deposita'l al contenidor de tèxtil o porta'l a la deixalleria o a les botigues que recullen roba. El tèxtil té molta vida. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
¿Percibisteis en algún momento de la fiesta de la Minya Mal que alguno de los asistentes se burlase o se mofase de vosotros?
Para nada, porque si no, eso hubiera sido un incumplimiento del contrato, del compromiso.
¿Te lo vas a perder?
Y cuando a ti, después de esa fiesta, te dicen que has sido contratado por el hecho de ser enano, ¿qué piensas?
Pues que no me están respetando mi libertad.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
Muy buenos días a ti y a todos los agros.
es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
D'aquí uns mesos es posarà en marxa a Catalunya un nou cos d'inspectors. Serà un centenar que tindran la missió de fer complir la llei d'habitatge. Tindran capacitat per sancionar, per exemple, pràctiques com el frau en lloguers temporals o l'incompliment del topall de preus. La mesura arriba després d'un acord del govern amb els comuns que havien pressionat en aquest sentit. El que està per veure és si aquesta nova eina per detectar irregularitats serà realment efectiva i sobre això hi ha, òbviament, disparitats d'opinions. D'entrada, els experts coincideixen en que la crisi de l'habitatge a Catalunya està causada per factors diferents i és molt complexa i s'ha d'anar molt més enllà que posant inspectors. A més, la eficàcia d'aquests funcionaris es podria veure frenada per la burocràcia. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, mira, el Sergi Llagostera és president de l'Associació de Propietaris i el primer que ens ha dit és que el problema de partida és la pròpia llei d'habitatge que està aconseguint l'efecte contrari al que buscava. La prova és que el mercat de lloguer ha col·lapsat, els propietaris se senten per seguits, se'n deixen de llogar els seus pisos perquè no se'ls està incentivant, sinó al contrari. Segons el Sergi Llagostera, aquí hi ha un problema d'enfoc, però també d'ideologia, perquè el govern i els seus socis doncs, han decidit que la propietat privada ha de desaparèixer.
No és tan sol com el plantejament d'algú que s'equivoca fent plantejament, sinó que hi ha una raó ideològica. En aquests moments, això és una responsabilitat del govern i dels socis de govern, que han decidit pues, que ideològicament la propietat privada ha de desaparèixer o s'ha de reduir. És a dir, no volen pisos de lloguer, volen que tothom tingui un pis públic, o on sigui, però el que no es vol és que hi hagi lloguer. I que hi hagi gent que tingui més de 2 o 3 habitatges.
Doncs el Sergi Llagostera diu que troba a faltar més seguretat jurídica per als propietaris, amb normes clares, que no canvin cada 4 mesos, i seguretat també en el cobrament del lloguer, que això ara no passa. De fet, recorda en aquest sentit que des del 2020, des de la pandèmia, estan suspesos els desnonaments, els llançaments per a gent vulnerable, o que almenys ha declarat aquesta condició, i diu també que s'hauria de replantejar el topall de preus de lloguer.
Perquè una cosa és topar els lloguers i altra és no tenir en compte que qualsevol pis que surt al mercat té unes despeses pel propietari. Clar, si no tenim en compte la relació ingressos i despeses, al final pues el propietari potser no li interessa fer aquest esforç de treure un pis al mercat.
En tot cas, aquests inspectors que estem comentant, que habilitarà ara el govern, tindran capacitat sancionadora i les multes poden arribar fins als 900.000 euros.
La majoria d'experts immobiliaris coincideixen, com estem explicant, que la llei d'habitatge genera molts dubtes i molta inseguretat jurídica dels propietaris, que la seva majoria no són grans tenidors, sinó petits propietaris que tenen un pis per llogar i que tenen por d'enfrontar-se a sancions desproporcionades. I això, a la pràctica, el que està fent és reduir encara més l'oferta de lloguer per desesperació dels que volen trobar un pis a un preu assequible.
Clar, és el que dèiem, no? Que la llei d'habitatge està aconseguint l'efecte contrari del que es volia. No hi ha més vivent del mercat, sinó menys. L'Òscar Gorgues, que és gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, creu que el nou cos d'inspectors, doncs, al final és un pedaç més en una llei poc clara. En diu que és una llei tan senzilla que no contempla la complexitat que té aquest sector. Es redueix l'oferta de pisos perquè s'està atemorint d'alguna manera els propietaris i, conseqüència, doncs no hi ha pràcticament pisos buits, per exemple a Barcelona, on és veritat que tampoc no hi ha molt espai físic per construir. Una solució seria actuar fora de la capital catalana, però diu l'Òscar Gorgues que tampoc no s'està treballant en aquesta direcció.
Si no tenim habitatges i la ciutat ja gairebé està col·lapsada des del punt de vista de la capacitat edificatòria, la solució que tenim és fora de la ciutat. I aquí no estem posant els mitjans perquè es puguin crear nous habitatges que donin resposta a aquesta necessitat demogràfica que s'ha creat en els darrers anys.
Doncs seguint a Barcelona, una de les apostes de l'Ajuntament és eliminar els pisos turístics de la ciutat perquè es puguin aprofitar com a vivenda residencial, però això, segons l'Òscar Gorgués, és un error.
El turisme poden estar bé, perquè mira, amb un turista pujar per una escala estreta i sense ascensor un cap de setmana o cinc dies, li és igual si està ben situat, però per una família ja no està tan bé. L'entorn tampoc és el més adequat per una família. És a dir, no tots aquests habitatges són reciclables per un altre ús, que és el que ara en aquests moments tenen previst. A més, aquests habitatges turístics també donen sortida a una activitat econòmica de la qual la ciutat es beneficia.
I hem d'afegir que, a banda del nou cos d'inspectors, el govern també ha incorporat 19 treballadors a l'Agència Catalana de Consum per protegir els drets dels llogaters, assegurant informació clara sobre preus i evitant també clàusules abusives. I a l'octubre, el mes que ve, es posarà en marxa una campanya informativa per explicar els drets dels inquilins i el registre de grans tenidors, que són dos compromisos més del pacte del govern amb els comuns.
Avui tenim el plaer de parlar amb l'Enric Aragonès, que és el portaveu del Sindicat de Llogateres. Enric, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Vosaltres veieu inútil aquest cos d'inspectors d'habitatge si no es regula el lloguer temporal i d'habitacions?
A veure, jo començaria dient que aquest cos d'inspectors d'habitatge no és només un pacte entre uns partits, sinó que de fet és una conquesta d'una cosa que el sindicat i moltes altres organitzacions portem reclamant des de fa molts anys, que és que anem aprovant lleis i es van aprovant regulacions per al lloguer, però no tenim ningú que estigui controlant si això es compleix i no hi ha un paper proactiu de l'administració a l'hora de perseguir els incompliments i sancionar-los. Per tant, evidentment, és una bona notícia que hi hagi aquest cos d'inspectors. De fet, és que no hauria passat si no fos pel sindicat. Recordem que aquest pacte va arribar el 8 d'abril, juntament amb un pacte entre el PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, un pacte sobre el qual vam estar treballant molt el sindicat de llogateres, que es va produir 3 dies després d'aquella manifestació massiva a l'Avinguda Maria Cristina, que parlava d'altres coses, no? També un pacte que parla de la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions. I per això dèiem que de poc serveix tenir un cos d'inspectors si hi ha un forat, una escletxa legal per saltar-se la regulació de preus com et doni la gana, que són els lloguers de temporada i d'habitacions. Per tant, és urgent que l'altra part d'aquest pacte que es va signar, la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions, arribi ja. Això està en tràmit parlamentari, s'està endarrerint enormement i no entenem per què, i per tant cal que s'aprovi això. Jo crec que qualsevol oient ho pot entendre, que és, hi ha un topall en el preu del lloguer, però si fas un contracte de temporada o un contracte d'habitacions, pots posar preu que et doni la gana. I això fa que tinguem dos mercats. Hi ha un mercat regulat on efectivament han començat a baixar els preus dels lloguers, s'han aturat les pujades i comença a haver una baixada que ja es nota, però al costat hi ha un mercat desregulat que provoca que ara mateix qualsevol persona que busqui pis ho sap perfectament. Si obres un portal immobiliari, només et trobes anuncis de pisos amb contractes de 11 mesos i preus desorbitats. I aquest és el gran problema.
Clar,
que
i aquesta és la principal via que fan servir els rendistes per saltar-se aquest topall de la regulació de preus, com bé deies, no? Imagino que llavors, sense aquests canvis legals, no hi haurà inspectors que valguin la pena, no?
Clar, és a dir, els inspectors es trobaran amb incompliments, que en trobem també al sindicat de llogateres, d'anuncis que no contenen la informació que toca, que intenten fer trampes per colar pujades de preu, doncs afegint despeses noves que abans no existien, o amagant informació sobre el contracte anterior, i per això és molt important que tothom, abans de signar un contracte de lloguer, s'informi, s'acosti al sindicat, i encara que li sembli que no té força de negociació un llogater sol, vingui al sindicat, perquè hem aconseguit doblegar molts rendistes que volien imposar les seves condicions. Ara bé, hi ha un forat que efectivament és un forat legal ara mateix, que és la desregulació del lloguer de temporada i d'habitacions. Per tant, ja podem anar controlant aquests incompliments, que mentre hi hagi la porta oberta a colar-te un contracte d'11 mesos per posar el preu que et doni la gana, doncs tenim una via d'escapament molt clara. Això, sí. Ja et dic, hi ha un pacte fet en el Parlament de Catalunya i això es podria aprovar demà mateix. Es va dir que passaria abans de l'estiu, després es va dir que passaria a la tardor, i cada dia s'estan signant contractes de temporada a preus desorbitats. És a dir, s'està vulnerant els drets que hem conquerit amb aquesta regulació de preus. Per tant, cada dia que fem tard hi ha més gent que en pateix les conseqüències.
I a qui li interessa que això es retardi?
Bueno, doncs, evidentment, a qui ha decidit fer del rendisme i concretament del lloguer de temporada la seva via per forrar-se. Hem vist fins i tot com apareixia una nova patronal dedicada exclusivament en els lloguers de temporada,
sí.
Que està fent, evidentment, pressió perquè els hi deixin aquest camp de joc sense normes, bàsicament, que és el lloguer de temporada. I per això ho diem sempre, aquí hi ha un conflicte. Sovint parlem d'un problema de l'habitatge com si fos un fenomen meteorològic de difícil explicació. No, aquí el que hi ha és un conflicte d'interessos. Evidentment, hi ha una gent que, fent un lloguer de temporada, pot posar el pis a 2.700 euros.
Sí, sí.
I si el regulem, el preu màxim serà doncs, 1.000 o 900 o els que siguin. Evidentment, aquests milers d'euros que deixen d'ingressar cada mes, doncs els hi fan molt mal. S'ha d'assumir que hi ha un conflicte i s'ha d'assumir que no es pot governar alhora per aquest rendisme i per a la majoria de la població, els que vivim de lloguers i els que són propietaris de casa seva, que no són rendistes, que crec que també pateixen aquestes conseqüències pels lloguers que tenen els seus fills i per la preocupació, la fractura social que hi ha al nostre país ara mateix.
Enric, la consellera de Territori, la senyora Paneque, ha defensat, òbviament, aquesta mesura, assegurant que no té un afany recaptatori, sinó que busca assegurar el compliment de la normativa. I, segons Paneque, el control de rendes ja ha frenat l'escalada de preus a l'àrea metropolitana, però fins ara només s'han rebut 29 denúncies i n'hi ha 241 expedients sancionadors en curs. Va molt lent la cosa, no? Fins ara només 29 denúncies. Hi ha gent que té por, no? A fer-ho, a denunciar-ho.
Clar, jo crec que aquí s'ajunten diverses circumstàncies. En primer lloc, que és que fins fa dos dies no hi havia règim sancionador i, per tant, la gent tenia pocs incentius per presentar denúncies. L'altre és que la campanya informativa ha trigat més d'un any a arribar. Per tant, si no informes a la gent que hi ha aquesta regulació, difícil que facin valdre els seus drets. I l'altre és que, efectivament, el que veiem és que molts incompliments s'estan donant en els anuncis. És a dir, que no hi ha la informació completa. I per tant, bueno, la gent, diguéssim, doncs no té, si la informació no és completa, no ho pot saber i encara és més difícil que després es dediqui a denunciar mentre està buscant pis, per exemple. No? Per això creiem que és important que l'administració tingui un paper proactiu. Evidentment, animem a tothom que detecti incompliments o a qui se li estiguin saltant la llei directament, no només que ho denunciï, sinó que s'acosti al sindicat. Però el que ens trobem, sobretot, és que la manera de saltar-se la llei segueix sent principalment aquest buit legal que són els lloguers de temporada i d'habitacions. Per tant, jo aquí el que diria és que l'administració sigui proactiva a l'hora de controlar i sancionar, però que acabem amb aquesta desregulació, perquè sí, és la via d'escapament principal.
No, està clar que serà ineficient si no es regula urgentment altres qüestions com les que estàvem parlant ara mateix d'aquests lloguers temporals i també d'habitacions, que quin fàstic, permetem l'expressió, de... O sigui, és que mires els peus i dius, com per una habitació 700 euros? Ens estem tornant bojos?
Bueno, és que és el que estan fent. És a dir, jo penso en blocs de pisos concrets on els propietaris, o sigui, un fons d'inversió a comprar l'edifici sencer i substitueix on abans vivien persones de manera estable, ara hi posa lloguer d'habitacions. Al carrer Sant Agustí, al barri de Gràcia, a Barcelona, per exemple, van comprar l'edifici i on abans un llogater pagava per tot el pis 700, 800, 900 euros, ara demanen això per cada habitació, no? En pisos que tenen 3 habitacions, per exemple.
Quin horror.
I això fent fora la gent. Afortunadament, si hi ha una bona notícia en tot això, és que en aquests blocs de pisos on passa això, cada vegada més s'estan trobant amb llogaters que decideixen resistir i no marxar. Avui mateix el sindicat feien públic un nou bloc que se suma en tots aquests que estan en lluita des de fa temps al barri de Poble Sec, a Barcelona, al carrer Concòrdia. Un edifici on, a més, hi ha diversos lloguers de la Borsa Municipal d'Habitatge que es va posar a la venda. L'Ajuntament no va exercir el tanteig i retracte i ara mateix el nou propietari, un fons que es diu Urbens Innova, ha decidit que no renovarà els contractes a ningú. Veurem si és per fer-hi lloguers de temporada, d'habitacions, pisos de luxe o què és el que en volen fer. Però, en qualsevol cas, un model de negoci que passa en primer lloc per expulsar a tots els veïns. Aquests veïns prenen exemple de la gent del bloc Sant Agustí, de la gent de la Casa Ursola, de la gent del carrer Cortines i de tants altres blocs que s'han plantat, doncs han decidit no marxar i estan desobeint. Per tant, animem a tothom que es trobi en aquesta situació, que el fons d'inversió, l'amo del pis, els vol fer fora quan se'ls acaba el contracte, que no ho facin i que s'acostin al sindicat, perquè hem aconseguit així que molta gent es pogués quedar a casa seva.
T'agraeixo molt, com sempre, Enric, que hagi estat amb nosaltres. Gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies, bona tarda.
Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Entonces cambiáis el suelo del salón y toda la fontanería del baño. ¿Podríamos tenerlo para la próxima semana?
Sabemos que los clientes son exigentes, al menos que la compra de materiales sea fácil. En Obramat encontrarás todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, con los mejores precios del sector y stock siempre disponible, donde compran los profesionales. Obramat.
¿De qué te haces socio? Si te haces socio del proyecto Sabadell y BBVA.
Te haces socio de un grupo financiero presente en más de 25 países, con más de 100 millones de clientes y cerca de 1 billón, con B, de euros en activos. Un grupo muy diversificado.
¿Te acuerdas de la cesta y los huevos?
Es una oportunidad única y es ahora.
Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 7 de octubre. En pocos minutos y sin coste, si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
La guerra de Ryanair i Aena complica el futur dels aeroports de Girona i Reus? Ho analitzem avui a COPE Catalunya i Andorra. I és que la dependència d'una única companyia aèria, com és el cas de Ryanair, als aeroports de Girona i Reus, suposa un risc estructural molt elevat per a la sostenibilitat i estabilitat del territori. Quan aquesta companyia entra en conflicte amb Aena, com ara els aeroports, queden exposats a una caiguda dràstica de rutes i passatgers. No és el cas de Girona o Reus, però sí que és el moment de replantejar-se si cal reorientar els aeroports secundaris que ja ha fet el d'Alguaire Lleida cap a serveis complementaris com la logística, l'aviació corporativa, el manteniment d'aeronaus o la formació de pilots. Cal, doncs, reformular el model per garantir que infraestructures com les de Reus i Girona no depenguin únicament del turisme de baix cost i d'una sola operadora? A Herrera Cope Catalunya i Andorra ho hem parlat amb l'exdirector comercial d'aeroports de Catalunya i expert en el tema, Òscar Oliver, i amb ell ha estat el Ricard Álvarez.
Els aeroports regionals catalans com els de Girona, Reus o Lleida estan sota el punt de mira arran de la polèmica entre Ryanair i Aena, que ha dut a l'aerolínia a reduir dràsticament les seves operacions a Espanya. La gran pregunta és si aquests aeroports són viables sense la presència dominant d'una sola companyia, especialment quan moltes d'elles, com Ryanair, estan decidint recentrar les seves activitats als aeroports principals com el del Prat o el de Barajas. L'Òscar creu que el paper de la gestió i la promoció és fonamental.
Jo, quan era director comercial d'aeroports a Catalunya, la meva principal funció era negociar amb les companyies aèries perquè vinguessin a volar, vinguessin a operar als aeroports catalans. Doncs aquesta tasca comercial i de promoció als aeroports s'ha de dur a terme d'una forma incansable i permanent.
A més de la promoció per atreure diverses companyies, la viabilitat d'aquests aeroports depèn de la seva capacitat de diversificar-se més enllà del transport de passatgers. Això implica buscar noves activitats econòmiques que puguin generar ingressos de manera continuada.
També cal anar a cercar altres activitats econòmiques. Per exemple, en el cas de Girona, el transport de càrrega aèria.
D'acord.
O, per exemple, el desenvolupament, l'afavoriment de la indústria aeronàutica i de manteniment, que és molt important als aeroports. També és un àmbit de treball, un àmbit de negoci molt rellevant.
En aquest context, l'ampliació de l'aeroport del Prat, lluny de ser una amenaça, pot esdevenir una oportunitat per a aeroports com el de Girona i Reus. Amb el Prat centrant-se en vols intercontinentals, els aeroports regionals poden posicionar-se com a hubs complementaris per a vols de curta i mitja distància. A més, continuen sent un punt d'accés clau per al turisme de la Costa Brava i la Costa Daurada.
L'aeroport del Prat és un aeroport que centrarà fonamentalment la seva activitat en el llarg radi, en la llarga distància, en el que es coneix com a vols intercontinentals. Això situa els aeroports de Girona i Reus en un escenari molt favorable per operar-hi vols de curta i mitja distància.
Així doncs, la solució per a la viabilitat dels aeroports regionals rau en la diversificació, la promoció constant i l'aprofitament de les sinergies amb la resta d'aeroports catalans. I al migdia de COPE Catalunya i Andorra, la presidenta de la Diputació de Tarragona i vicealcaldessa de Reus, Noemí Llaurador, ha confirmat que l'aeroport de Reus no s'ha vist afectat pel conflicte entre Ryanair i Aena. De fet, l'aeròdrom ha demostrat una gran resiliència des de que Ryanair va abandonar la seva base operativa el 2011. Gràcies a una aposta ferma per la diversificació i la promoció, l'aeroport ha recuperat i fins i tot superat les xifres de passatgers d'aquella època amb perspectives molt optimistes per aquest 2025.
Aquesta tendència positiva es va consolidar durant el 2024 amb un increment del 13% respecte a l'any anterior, i de cara al 2025 les previsions continuen sent molt optimistes, amb un augment estimat entre el 13 i el 15%, fet que situaria aquest nombre total de passatgers al voltant de 1.350.000 passatgers. I com hi deia, aquestes xifres no les veiem des del 2011, quan Ryanair precisament tenia base operativa a l'aeroport.
Aquest creixement es deu a una gestió estratègica que no es limita a l'activitat de passatgers. Tot i ser una infraestructura eminentment turística, l'aeroport treballa per allargar la seva temporada i diversificar els mercats d'origen dels visitants. Aquest enfocament proactiu de la taula estratègica, amb la col·laboració de diverses administracions i institucions, ha permès captar noves rutes i consolidar-ne d'altres, reduint la dependència del mercat britànic i irlandès.
Allargar la temporada, que ara mateix és de març a novembre. Pensi vostè que l'any 2015, ara els mesos de temporada baixa, que eren abril, maig i octubre, només concentraven un 24% dels passatgers, i en canvi el 2024 aquesta proporció va créixer fins al 33,5%, indicant que aquesta distribució més equilibrada doncs l'estem aconseguint, no?, al llarg de l'any.
En aquest context, la col·laboració entre els diferents aeroports catalans és clau. En lloc de veure's com a rivals, l'aeroport de Reus es pot complementar amb el del Prat. Així, el Prat, com dèiem, pot centrar-se en vols de llarg radi, mentre que Reus i altres aeroports regionals s'ocuparien de les connexions de curta i mitja distància. Aquesta visió de xarxa amb nodes especialitzats és la línia que, segons Noemí Llaurador, s'ha de seguir com a país.
D'una xarxa aeroportuària i, per tant, amb diferents nodes, en què tots podem tenir la nostra funció i, per tant, aquesta visió així més transversal, crec que és la línia que hauríem de tenir com a país.
Les dades mostren que l'aposta per la diversificació i el treball en xarxa és clau per a la viabilitat dels aeroports regionals com el de Reus. Tirit, tirit, tirit.
Las 7 de la tarde, 27 minutos. Te voy a pedir nada, un momentito, muy rápido. ¿Sabías que con el seguro de coche de Línea Directa tienes asistencia en carretera desde el kilómetro cero? Sí, desde el mismo momento en que sales de casa. Y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora ya podemos seguir.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Vamos, listo.
Nos están vendiendo humo. Así es como ANESVAP, que es la Asociación Española de Usuarios de Vaporizadores Personales, urge a los usuarios del vapeo a manifestar su preocupación tras conocer los detalles del nuevo anteproyecto de ley del tabaco y de los productos relacionados del Ministerio de Sanidad y que ahora se encuentra en periodo de audiencia pública. La asociación denuncia que esta propuesta propone tratar de igual manera el vapeo y el tabaco de combustión. Hablamos con Arturo Rives, que es el presidente de la OPEP, la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo. Señor Rives, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes. Gracias a vosotros.
¿Nos están vendiendo humo realmente?
Bueno, en realidad sí, porque aquí hay un aspecto que no se ha tenido en cuenta, que se pretende equiparar el vapeo con el tabaco cuando son cosas muy diferentes. Entonces, ya partiendo de esta base, equipararlo en todos los aspectos, como en este caso los lugares de uso, que prácticamente no se podrá ni fumar ni vapear en ningún espacio abierto, pues es una incongruencia total. Y la motivación del Ministerio de Sanidad, según nos han explicado a nosotros, es que los menores no accedan a este tipo de productos ni vean un ejemplo en que los adultos pues se vean vapeando. Bueno, en este caso nosotros ya nos hemos reunido varias veces con el Ministerio de Sanidad y les hemos dado las claves para que los menores no usen este producto. Y no es precisamente la prohibición, es precisamente una regulación.
¿Me explica cuál es la diferencia entre el tabaco de quemar y el vapeo, para que nos quede claro?
Bueno, vamos a ver, aquí hay tres tipos de productos. Uno es el cigarrillo tradicional, que se enciende y se consume porque se está quemando. Otro es el cigarrillo electrónico que va con un líquido, que se evapora. Y el tercer producto que está en el mercado es el tabaco calentado. El tabaco calentado no quema el producto, sino que también se evapora ese producto. Se ponen unas sustancias para que, como de alguna forma, se saque la sustancia del tabaco y se pueda inhalar. Pero no se combustiona, no se quema.
Uh-huh. Dicen ustedes, bueno, el otro día escuchaba yo las explicaciones de Ángeles Muntadas, que es la presidenta de ANESVAP, que decía que se están tergiversando datos científicos para crear una imaginaria alarma social con el tema del vapeo.
Sí, suele ocurrir, porque de hecho se ha llegado a decir de que es la puerta de entrada al tabaquismo en innumerables ocasiones. Pues yo no acabo de entender esto porque los datos no dicen esta realidad. Nosotros hacemos estudios año tras año a través de Sigma 2 para saber el perfil del vapeador y saber hacia dónde se dirige. Y en estos estudios aparece que un 77,5% de los vapeadores actuales antes fumaba tabaco. Y de estos, el 69% de los que fumaban tabaco lo han dejado por completo. Y otro 18,7% ha disminuido su consumo considerablemente. Por tanto, ¿dónde está la puerta de entrada? Yo diría más bien que es la puerta de salida. Es aquí donde nosotros vemos que realmente se están cambiando o se están interpretando los datos de una manera muy diferente.
¿Piensa usted, Arturo, que muchas personas, por no decir miles de personas, que han dejado de fumar gracias al vapeo, vuelvan al cigarrillo tradicional o que busquen sus productos de vapeo en canales ilegales?
Puede ocurrir, y sobre todo que busquen los productos de vapeo en canales ilegales. Y esto es un peligro realmente sanitario, porque el producto que se vende en España de una manera controlada ha pasado todos los controles sanitarios, porque todos se registran dentro de la Comisión Europea enviando los análisis de cada uno de los productos. El producto que viene que se podrá comercializar dentro de un mercado negro, porque eso ocurrirá, ante todas las prohibiciones ocurre, este producto no tiene ningún tipo de control sanitario. Y aquí es donde pueden venir los grandes problemas, en productos que puedan entrar en el mercado de una manera fraudulenta y, lógicamente, pues causando problemas sanitarios importantes.
Uh-huh. Una prohibición no elimina el producto, esto está claro, solo lo podemos decir que lo vuelve invisible para la ley y más peligroso para quien lo consume, entonces.
Correcto.
¿Qué alternativas dan ustedes a este nuevo anteproyecto de ley que todavía no se ha tirado adelante? Pero, ¿cuál sería el plan B? ¿Qué opciones diríamos ustedes? ¿Qué proponen?
Nosotros en primer lugar lo que les demostramos a través de estudios y de números al Ministerio de Sanidad, les demostramos que el problema central de que los menores accediesen a nuestros productos era que no existía una regulación del punto de venta. Que actualmente los menores podían comprar pues en gasolineras, en tiendas de conveniencia, en bares, en discotecas, en peluquerías, podían comprar pues cigarrillos electrónicos. Y nosotros les dijimos al Ministerio de Sanidad que esto se cambiaba de una manera drástica en el momento que se regulaba el punto de venta y únicamente se pudiese vender este tipo de productos. No hablamos de prohibición, hablamos de que se venda única y exclusivamente en la tienda especializada y en estancos. ¿Y por qué les decimos estos? Pues porque ya en el 2021 estos productos únicamente se vendían en tienda especializada y en estancos. Y la incidencia de vapeo en menores era de un 0,89%. Insignificante. En el momento en que el cigarrillo electrónico desechable se popularizó y se empezó a vender en todas partes, nos encontramos con una incidencia de vapeo en menores de un 5,2% según el estudio del año pasado, el 2024. Por lo tanto, la clave estaba ahí. Sin embargo, nos encontramos en este Real Decreto de que no se regula el punto de venta. El punto de venta continúa siendo el mismo, se va a poder seguir vendiendo en cualquier sitio. Los menores de edad van a poder continuar comprando sus cigarrillos electrónicos. El desechable va a estar prohibido, pero hay otras alternativas y van a poder seguir comprándolo en gasolineras, en bazares, etcétera, etcétera.
Económicamente, ¿cómo va a afectar esto a los puntos de venta si esto tira para adelante este anteproyecto?
Pues es una incógnita, pero desde luego cualquier dificultad que se plantea dentro de un mercado frágil como el nuestro, pues es una caída dentro del volumen de ventas. Ya nos está afectando a nivel impositivo. Recientemente se han puesto impuestos al vapeo y esto ha afectado de una manera considerable. Ahora nos quieren poner este segundo Real Decreto en el cual regula los lugares de uso y posteriormente ya hay un Real Decreto también que está en funcionamiento que nos quieren prohibir los sabores. Nosotros también demandamos que se regule de una forma centrada, de una forma general, todo, y que es la mejor forma de ver dónde están los problemas. No una parte ahora, otra parte después y otra parte mañana. Porque, en definitiva, lo único que conseguimos es pues desvirtuar el mercado tal como lo tenemos actualmente.
Sí, sí, está claro que con el tema de los sabores, que es una de las cosas que ha hecho que mucha gente no tenga esa sensación del hábito del fumar, ¿no? Desliga el hábito de fumar. Lo que va a pasar es que esta prohibición va a hacer que lo desplace al mercado negro, ¿no? Y va a empujar a estos usuarios a fabricar sus propios líquidos sin garantías sanitarias.
Correctamente. Y es algo que nosotros, en este sector, que tenemos ya mucha experiencia de muchos años, sabemos y hemos visto que en otros países ya ha ocurrido. Ha ocurrido que el mercado negro ha creado alertas sanitarias importantes en esos países, como ocurrió en Estados Unidos hace un par de años. Y esto es lo que queríamos evitar nosotros. Pero, por lo visto, Sanidad no lo ha entendido de esa manera y se ha ido pues por otro camino al que nosotros les dijimos que podíamos, de alguna forma u otra, controlar el mercado, que no hubiesen prohibiciones, pero que realmente el mercado no fuese de acceso para los menores.
¿Cree usted que puede haber una vuelta atrás o alguna modificación en este anteproyecto?
Estamos trabajando en ello y esperamos que sí, tenemos la confianza que así ocurra, porque es un error gravísimo este anteproyecto.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra. Hoy ha sido un placer hablar con Arturio Ribes, que es el presidente de la OPEP, que es la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo, que obviamente, pues ante esta nueva ley del tabaco, pues existen discrepancias, ¿no? Y obviamente va a hacer que mucha gente, pues, si no puede optar a comprarlo, pues existe siempre, desgraciadamente, ese mercado negro, y cuando estamos hablando de salud estamos hablando de un problema muy importante. Señor Rivas, estamos en contacto. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con una lubina de estero, un Rioja Reserva edición limitada o el mejor jamón ibérico de bellota 100%. Cortado a cuchillo por nuestros maestros charcuteros. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Adiós a la inflamación, de Sandra Moñino, una de las nutricionistas y dietistas más relevantes de nuestro país, es el libro número uno en ventas en alimentación saludable e inflamación, con más de 300.000 lectores y traducciones a más de 10 idiomas. Descubre cómo aprender hábitos y nutrición saludables con la 15ª edición de Adiós a la inflamación.
No te pierdas en Telecinco la nueva comedia de Javier Gutiérrez.
¿Lista para triunfar?
Marta Azas.
¿Qué haces aquí?
Es que nos hemos trasladado aquí.
Carlos Bardem.
Esto es todo lo que puedo hacer por ti.
Y Manuela Velasco.
Tú eres de las que piensa que los actores son unos privilegiados, ¿no?
La Agencia. Los miércoles por la noche en Telecinco.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Bueno, l'inici del curs implica, ja ho sabem per totes les famílies, haver de fer números per gestionar el dia a dia, i en aquest sentit el mes de setembre és un bon moment per acotar aquestes despeses. És per això que hem demanat a un expert en poder d'estalviar i negociar el preu d'alguns serveis, però sense caure en cap obsessió. I per això donem aquest pas i ens posem en contacte amb en Jordi Martínez Llorente, que és director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers. Senyor Llorente, què tal? Bona tarda. Ben trobat després de les vacances. Com estàs?
Bona tarda, gràcies per trucar-me.
Res, un plaer, com sempre. I ja saps que quan és cosa de calés, parlar de dinerito, dinerito, ens en recordem de tu perquè, escolta'm, és un setembre molt dur per molta gent, eh?
I tant que ho és, i tant, tornar de vacances i trobar-se... Ja que tenim els deutes a vegades de la tarjeta de crèdit i de les compres que hem fet durant les vacances. Ja sobre tota la tornada a l'escola, els que tenen fills... més a tornar a la rutina que ja és dur, doncs a sobre doncs amb aquests inconvenients financers, sí que ho és.
L'altre dia, Jordi, llegia que el primer pas per portar una vida financera sostenible és que un cop cobrem la nòmina cal separar-ne una quantitat modesta però constant. Tinc raó amb això o no?
Tens tota la raó, perquè si esperem estalviar amb el que sobra a final de mes, doncs estalviarem poc. Això és molt important, això que acabes de dir, traspassar quan arriba la nòmina una part, ja sigui, pot ser un percentatge, un 10, un 15%, o és que és moltíssim i jo no arribo. Doncs, escolta, comencem per una quantitat encara que sigui petita, però fem-ho constant, perquè si no, el que deia, sense esperar al final de mes, és impossible que estalviem.
Un 10 o un 15% dels ingressos, dels nostres ingressos, estaria bé, clar, depèn del que guanyi cadascú, evidentment.
Sí, és un import estàndard, no? que per començar una persona que guanyi 1.500, si pogués estalviar 150 euros, 200, doncs seria fantàstic. També és de veritat que els salaris doncs, són alguns molt baixos i que el problema de l'habitatge per les persones que viuen a la ciutat doncs fa que això que estic dient digui, no, on va aquest ara d'història de 150 euros? Intentem-ho, per la gent que pot que ho faci, la gent que diu, ostres, és que és impossible perquè se me'n va més de la meitat amb el pagament del lloguer, doncs intentar estalviar encara que sigui 50, 60, anar fent una quantitat cada mes i poquet a poquet intentar augmentar-la.
Mm-hmm. Jordi, la intel·ligència artificial ens pot ajudar a retallar despeses i fer-ho bé? Ens hem de guiar per la intel·ligència artificial o no?
Si després la revisem, sí, ens pot ajudar. Mira, jo vaig fer una cosa no fa gaire, que va ser pujar un tiquet de la compra, d'una compra que havia fet, una compra gran, que quasi som quatre a casa, i li vaig pujar el tiquet i li vaig dir, busca'm aquesta compra que l'he fet en aquest supermercat, a supermercats on m'hagués sortit una miqueta millor. La primera cosa que va fer va ser dividir-me cada producte per supermercats diferents, i doncs havia de fer una gincama de 7 supermercats, sí. Però m'estalviava moltíssim, un 40% i escaig, i vaig dir, home, no tinc tant de temps, però busca'm el supermercat, anant només a dos supermercats, però que no em puc estalviar. I em va donar informació perquè anant a dos supermercats diferents, doncs em estalviava doncs gairebé un 20% del que jo havia comprat en aquell moment, que són diners.
Ostres, és força, eh?
Sí, em va sorprendre positivament.
El primer que hauríem d'anar suprimint, si es pot anar suprimint coses que tenim de despesa, òbviament, si parlem de lloguer, de llum, aigua i gas, el préstec del cotxe, això no, però hi ha d'altres històries que sí que es poden retallar?
Ara, aquí l'important és saber en què se'n van els diners. O sigui, si ho tenim endreçat, és fàcil, això que has dit. Perquè al final posem, mira, aquí tinc el lloguer, aquí tinc l'assegurança, aquí tinc el menjar, aquí tinc el telèfon, i aquí tinc el cinema i el gimnàs. Doncs si ho pots endreçar bé, és millor, no? Perquè al final tu veus que l'ingrés, que és molt fàcil, perquè en tenim pocs, per desgràcia, i les despeses, que són infinites vegades, doncs quan les tens endreçades es tracta de que els ingressos superin les despeses perquè hi hagi estalvi. I un cop endreçades sí que pots dir, mira, què és el que no necessito? Bé, doncs potser si tinc, jo què sé, quatre plataformes de streaming, doncs igual puc passar amb una i durant tres mesos i me la miro tres mesos i d'aquí tres mesos n'agafo una altra. Això és una manera de bastant fàcil.
L'assegurança del vehicle, no, per exemple, que dius, vas buscar l'oferta?
Clar, l'assegurança del vehicle ho vaig buscar també amb el, també amb l'intel·ligència artificial, de passar-li la pòlissa sense dades, perquè s'ha d'anar amb compte, no posar les teves dades personals, però dic, mira, tinc aquesta assegurança amb aquestes cobertures i em surt aquest preu. Busca'm en una que em surti millor. Va donar algunes ofertes, però després encara vaig anar més enllà i li vaig dir, avisa'm dos mesos abans que venci i em dius aquesta informació de llavors. I això també serveix, ho pots programar i no només t'ajuda a trobar una solució que sigui una miqueta més econòmica, sinó que, a més, doncs, t'avisa perquè ho puguis fer en temps, perquè a vegades passa que en trobes una més barata, però resulta que ja t'han cobrat la teva.
Ah, efectivament. Escolta'm, l'altre dia llegia l'informe de la OCDE que deia que les persones amb estrès financer tenen més ansietat, depressió i úlceres, i tenen el doble d'infarts que les persones amb benestar financer. Això no calia que ho digués l'informe de l'OCDE, perquè ja sabem que les persones que no van bé de pasta, del tema financer, fins i tot ni dormen, eh?
Sí, és tal qual ho dius. A mi m'agrada parlar del triangle dels benestars, no? Del benestar financer, el físic i l'emocional. Quan un dels tres falla, acaba afectant els altres dos. I el financer, bueno, ja ho has dit tu, que no calia fer un estudi per saber-ho, no? Però les persones que pateixen estrès financer, doncs realment no estan pitjor. Inclús hi ha estudis que diuen que falten de 3 a 9 dies més la feina que una persona que té les finances controlades.
No m'estranya.
És una cosa que realment, com tu deies, té impacte en la salut física, però també l'emocional. Tenen 5 vegades més depressions i ansietat severa.
Home, i més separacions, no? Diu, cuando el dinero sale por la puerta, o por la ventana, el amor sale por la puerta, no?
Sí. Sí, és veritat. És, no? O sigui, es generen també situacions tenses en parella, en família, i per no parlar a vegades, no, que quan a vegades parlem de la violència masclista, de la violència econòmica, no, a vegades, de gent que se sent lligada a estar amb la seva parella perquè no pot viure independentment. Això per això és tan important.
Molt dur.
Tenir la situació financera i controlar les finances i intentar, sí.
I quantes famílies, aquests dies que estem parlant de tema de col·legis i de més, el tema de les beques menjador i aquests nens que no poden menjar a casa i que han de sol·licitar beques, si els hi arriba i poder dinar, tenir uns àpats dignes com han de tenir. És dur el tema dels calés, però bueno, escolta'm, després de setembre hi ha un altre mes que sigui allò que dius tu també xungo, gener, per exemple, després de festa.
Sí, anem a les dites populars, no? La cuesta d'enero, sí que és veritat, però estem a temps de planificar-ho ara, d'intentar la despesa que haguem de fer per Nadal, per Reis, anar-la planificant ara, anar estalviant ara, intentar no tirar de targeta de crèdit llavors. Uh-huh. Compres que podem avançar, és important fer-ho ara, perquè si no el gener estarem tan estressats com ara.
Doncs sempre és bona nota, segurament anirem parlant l'any de l'any, dic l'any aquest, que comença a setembre per nosaltres un altre cop, i tema de calés, sempre és un bon moment per parlar de targetes d'aquestes revolving i d'un munt de coses que està relacionada amb el tema de les finances. Jordi Martínez Llorente, director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers. Gràcies, que acabis de passar una bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Fins la propera, adéu.
COPE Catalunya i Andorra.
Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
Donacions a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
Això estava aquí? No, espera, aquí. I després anava a la locució de la clínica, o era la del concessionari? Perdó, acabo de tornar de les vacances d'estiu i porto un embolic. A veure, sí, era IKEA. Sí, i què passa amb el guió? On era?
Vine a la teva botiga IKEA i gaudeix de les nostres ofertes perquè tornar a la feina no sigui un caos.
De dilluns a divendres, Momentos. Luis Rodríguez.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Set de la tarda, 50 minuts, Linterna Cope Catalunya i Andorra, i arriba el moment de l'actualitat, i comencem parlant de que Junts augmenta encara més el preu del seu suport al govern de Pedro Sánchez i ara diu que ha aconseguit blindar el català la futura llei d'atenció al consumidor. D'aquesta manera, les grans empreses tindran l'obligació d'atendre els clients en català si així ho demanen. Això afectarà companyies que tinguin més de 250 treballadors i que facturin més de 50 milions d'euros l'any, encara que la seu de la seva empresa no estigui ubicada a Catalunya. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. És a dir, que segons Junts, tots els treballadors dels serveis d'atenció al client d'aquestes grans empreses hauran de saber català. Els de Puigdemont ja s'han penjat la medalla, però el cert és que la llei encara està en fase de tramitació parlamentària al Congrés i ni el PSOE té clar com acabarà, com es pot desprendre de les paraules del portaveu dels socialistes al Congrés, Patxi López.
Votamos y debatamos las enmiendas.
Doncs a l'espera del que s'acabi aprovant al Congrés, els experts alerten d'un atac a la llibertat de mercat empresarial. Gabriel Capilla és professor de Dret Administratiu de la Universitat Abat Oliva Seu. Diu que la llei de política lingüística doncs, ja s'aplica a Catalunya, però això no vol dir que s'hagi d'aplicar també a la resta d'Espanya i qualsevol intervencionisme no és mai la millor opció.
Prendre aquests efectes més enllà doncs és més delicat des del punt de vista constitucional, no? Però ja hi ha grans empreses que això ja ho fan amb normalitat i naturalitat. Vull dir que jo crec que d'aquestes coses, més que estar aquest intervencionisme administratiu polític que hi ha, s'hauria més donar més llibertat, no?, a l'empresa i al mercat que decideixin per si sols, per les dinàmiques pròpies, decideixin doncs, si s'ha de fer ús d'aquestes llengües, no?
I si finalment la llei tira endavant en els termes que vol Junts, la pregunta és qui pagarà els cursos de formació de català per als treballadors de totes aquestes empreses. Doncs Capilla ho té clar, sortirà de la butxaca de tots els ciutadans via subvencions.
Indignació entre les entitats que defensen el bilingüisme arran de la moció presentada pel Partit Popular de Badalona fent costat al Pacte Nacional per la Llengua. Una moció que obre també una bretxa dins del Partit Popular que rebutja explícitament aquest pacte.
Sí, la moció es va aprovar dilluns a l'Ajuntament de Badalona, que lidera Xavier García Albiol, amb majoria absoluta del PP. Els populars a Badalona diuen que en cap cas s'han adherit al Pacte Nacional per la Llengua, només estan d'acord amb alguns punts i el que volien era contrarrestar un altre text presentat per Esquerra i que en aquest cas sí contemplava mesures inassumibles. Arguments que no convencen a entitats com l'Assemblea per una Escola Bilingüe, la seva presidenta Ana Losada, confia en que es faci marxa enrere perquè si no diu que es donarà a entendre que el PP diu una cosa i fa una altra en política lingüística.
Nos parece incalificable e indignante. Y si el Partido Popular tuviera claro cuál es su política lingüística, ahora mismo rectificaba lo que ha pasado en Badalona y daba marcha atrás. Pero si no lo hace, lo que nos va a demostrar es que dice una cosa y hace otra. Entonces, los ciudadanos tendrán que ver qué vamos a votar en las próximas elecciones, ya sean municipales, autonómicas o generales. Porque lo que no se puede es confiar en un partido en que a la primera de cambio incumple con lo prometido.
La moció dels populars que dona suport al Pacte Nacional per la Llengua conté 13 punts. Es reafirma, per exemple, el reconeixement del català com a llengua pròpia de Catalunya i com a element de cohesió al municipi. Es diu que s'impulsaran mesures per reforçar la presència del català a l'àmbit educatiu, social o cultural i s'apunta també que es donarà suport a entitats que promouen l'ús social de la llengua.
I la patronal Unauto, que plega les llicències BTC, recorrerà a la justícia si tira endavant la nova llei del taxi en els termes actuals. Una una llei que, segons un auto, el que busca és la desaparició d'aquest servei a Catalunya.
Sí, José María Berzal, que és el president de la patronal, acusa el govern d'actuar al dictat dels taxistes i d'esquenes a les BTC. Diu que la llei suposaria la fallida per a milers d'autònoms, petites i grans empreses, la pèrdua de molts llocs de feina i, com a mínim, 80 milions d'euros de responsabilitat patrimonial que pensen reclamar a la Generalitat. José María Berzal adverteix que no llançaran la tovallola.
No solamente al tejido empresarial de la VTC, repito, autónomos pequeños, medianos y grandes empresarios, sino a la desaparición de empleos directos de 4.250 empleos directos y de empleos indirectos unos 1.700 que serían afectados. Además, que el sector de la VTC no nos vamos a dejar matar. Matar es una palabra que metafóricamente utilizo, ¿vale? No, vamos a defender la legitimidad de nuestro sector.
Doncs pel proper dimarts, dia 23, hi ha convocada una reunió amb totes les parts al Departament de Territori. Berzal diu que el sector de les BTC hi anirà amb moltes expectatives, tot i que han convocat una concentració que podria no ser l'última, i s'asseuran a la taula amb propostes, per exemple, permetre que els usuaris puguin compartir vehicle amb altres usuaris per fer el mateix trajecte o similar, prestar servei amb etiqueta zero i accelerar també la transició cap a una mobilitat més neta.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies, fins demà.
Adéu, fins demà, que vagi bé.
I arriba el moment dels esports amb Joan Batllori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Montse.
Comencem parlant del Barça, que està a Newcastle, on demà debutarà la Champions.
L'equip s'entrena des de les 7 de la tarda a l'escenari del partit. Estem a St. James's Park amb el Víctor Navarro. Víctor, novetats, bona tarda.
Bona tarda, Montse. Joan, un Futbol Club Barcelona que està acabant ara ja l'última sessió a St. James's Park, l'escenari on demà més de 50.000 persones gaudiran d'aquest primer partit de la Champions pels dos equips. No hi és Lamine Yamal, és la notícia del dia. Bueno, en realitat es porta parlant tota la setmana. Lamine Yamal no ha viatjat, és la gran baixa i els dubtes recauen sobretot a la davantera, si serà Robert Lewandowski o Ferran Torres el nou titular, si els extrems sense Lamine Yamal seran Rashford i Rafinha, si ocuparà Rafinha a la banda esquerra i Rashford a la dreta, i també en defensa, com articularà la defensa un Hansi Flick que ha de vigilar sobretot en els davanters. Són molt alts els davanters del Newcastle, i Araujo i Christensen podrien tenir minuts. Al mig camp sembla que amb la tornada de i l'alta mèdica de Frenkie de Jong serà titular al costat de Pedri. Demà debutaran en Champions, ho han fet ja convocatòria, Joan García titular segur, i veurem si té minuts. Marc Bernal també debutaria en competició europea.
Gràcies, Víctor. Abans de l'entrenament ha donat roda de premsa Hansi Flick, el tècnic alemany. Se li havia de preguntar per l'absència de Lamine Yamal i això és el que ha dit l'entrenador alemany.
M'estimo més parlar dels jugadors que tenim a l'equip. Sabem que Lamine no podrà jugar i probablement tampoc ho podrà fer diumenge. No ho sabem, s'ha d'esperar, però tenim un equip fort també en aquesta posició. Tenim Marcus Rashford a l'equip i si algú davant no pot jugar, ell ho pot fer. Diumenge va demostrar com és de bo i espero que ho mostri a Anglaterra com ho va fer diumenge.
The same performance he did on Sunday.
Flick ha afegit que Yamal no tornarà fins que no estigui al 100% i que no ha decidit encara si el nou serà Lewandowski o Ferran. Tampoc ha donat pistes sobre quina serà la parella de centrals.
I també aquest matí ho ha estat molt pendents del futur d'Alexia Putellas.
Sí, perquè han informat els companys de Mundo Deportivo que el PSG està disposat a pagar la clàusula d'Alexia. Com està la situació, Edu Badia? Bona tarda.
Sí, calma amb el futur d'Alexia després de l'oferta que hem conegut aquest matí dels companys de Mundo Deportivo. El conjunt francès porta dies per parlant amb ella, vol competir cara a cara en l'Olímpic de Lió i és per això que estan disposats a tot per fitxar a la capitana blaugrana les pròximes 4 temporades. Queden 2 dies de mercat a la Lliga F. De moment el Barça tanca la porta a negociar amb el PSG. Ja han deixat clar que o la clàusula o res. Alexia fa un any que va renovar fins al 2026 amb una opció a una temporada més. Es vol quedar al club i no té cap intenció de sortir ara mateix del conjunt blaugrana. El PSG també ha preguntat per Vicky López a les últimes hores.
Gràcies, Edu, per la informació. I mentretant, l'Espanyol i Girona ja pensen en els compromisos de Lliga del cap de setmana.
A l'Espanyol ha de visitar dissabte el Santiago Bernabéu amb el liderat en joc. Manolo González no podrà comptar amb Pere Milla, sancionat amb 2 partits per dir-li eres malíssimo a l'àrbitre del partit contra el Mallorca. Es perd el partit del Bernabéu i també el duel contra el València. Avui ha parlat Charles Piqué, una de les cares noves de l'equip, encantat després de debutar.
Davant del Mallorca l'atmosfera va ser una bogeria i a més estic feliç perquè vam guanyar el partit. Els fans van cridar el meu nom i va ser molt bonic. Sí, és molt bonic jugar així. El partit va ser una bogeria, però el tècnic va fer una bona tàctica i vam guanyar. Estem en el bon camí. Tots volem continuar així, estem feliços i volem fer el millor per guanyar cada partit.
Al Girona sembla que el problema de genoll que va impedir Joel Roca acabar el partit de Vigo queda en un ensurt i que podrà estar a disposició de Mitchell dissabte per rebre el Llevant.
I més enllà del futbol, un apunt ràpid.
Sí, parlem de bàsquet, de la Lliga Catalana, que ha començat a disputar-se ja a Tarragona. Avui tenim els dos primers partits de la competició. Està en joc el Lleida-Manresa. Queda un minut i 15 segons per acabar el tercer quart. Domina el Manresa per 60-70. I a continuació jugaran el segon partit de la jornada a partir de 2:15, el Barça i l'Andorra.
Doncs tota aquesta informació i més. Esports Cope, Joan Batllori, moltes gràcies.
Gràcies, Montse.
Que vagi molt bé. I fins aquí hem arribat a la linterna Cope Catalunya i Andorra. Ja sabeu que tot això que fem al programa i més a la web de Cope Catalunya. Demà més i millor. Salutacions de qui us ha parlat, de Montse Rodríguez. I ara arriba Ángel Expósito i l'actualitat. Que vagi bé. Fins demà.